Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 3 d'octubre. I atenció, avui amb un programa farcit de temes importants i a més amb una història, la de la Nàdia, que avui ens explicarà la companya Yolanda Bernal. És la història d'una jove que vivia a l'Hospitalet del Llobregat i va ser segrestada, violada i esclavitzada als 9 anys i va estar retinguda a la selva boliviana durant 7 mesos. Han passat els anys, avui la Nàdia té 21 anys i la jove parla dels seus pitjors moments de la vida. Avui l'escoltarem. La veritat és que se't posa la pell de gallina escoltant el seu testimoni i tot el que ha viscut aquesta jove Nàdia. Aquestes i d'altres històries d'avui a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. Estarem amb tu fins a les 8 de la tarda. Rep la salutació d'aquest parlar, la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, ja és típic que quan arriba el cap de setmana el que fem és mirar el cel i esperar que faci bon temps almenys un dels dos dies, no? O bé dissabte o bé diumenge. Doncs atenció, perquè tindrem un cap de setmana amb alguns xàfecs i temperatures amunt i avall. Per exemple, tot i que la matinada d'avui serà de cel enterbolit pels núvols alts i prims, una gran part del dia de demà dissabte estarà marcada pel sol. Els núvols prims s'acabaran de retirar al llarg del matí per la façana litoral i el cel quedarà serè durant les hores centrals de la jornada a la major part de Catalunya. I a la tarda creixeran aquestes nuvolades al Pirineu i a partir del vespre arribarà un front de núvols que taparà el cel a l'extrem nord de Catalunya. Es preveuen tímides precipitacions a última hora, primer per la Vall d'Aran, l'Alt Pirineu, i després pel Pirineu Oriental i fins i tot a l'Albera, potser ja després de la mitjanit. Però atenció amb les temperatures, perquè podem tenir fins a màximes de 30 graus. Abans del pas del front, aquesta temperatura pujarà, els valors de primera hora recuperaran de manera més clara per l'extrem nord-est de Catalunya, mentre que les màximes pujaran entre 1 i 4 graus en general. Els valors més alts superaran, com dèiem, els 30 graus a les Terres de l'Ebre i per Ponent, i atenció, arribaran als 29 i 30 per la Costa Daurada i el prelitoral central. Important també saber l'estat de les carreteres hores d'ara, si hi ha algun tipus d'incidència, algun accident. Des del Servei Català del Trànsit ens informa l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. De moment, a aquesta hora, la xarxa viària presenta alguns punts amb lentitud en aturades més o menys habituals de divendres tarda. Per exemple, en el tram de Sant Vicenç de Castellet i també la zona de Castellbell i el Vilar, de la C55, en sentit Manresa. També més amunt, la C16, el tram entre Berga i Cercs, en sentit nord, o també la C17, a l'altura de Ripoll, també en sentit nord. A la C17 també hi ha més avall un tram d'aturada de la zona de Canovelles, en sentit Vic, i ja més a prop de Barcelona encara algunes vies amb cert volum, especialment la C58 entre Montcada i el Nus de la Trinitat. És tot de moment. Bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I el que tenim a l'inici, orelles ben obertes, i escoltarem el testimoni, en aquest cas, de la Nàdia, però hi ha moltes Nàdies arreu del món patint el que ella va patir quan només tenia 9 anys.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informat.
Si quieres mantener tu colesterol
lejos,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Liderar és avançar cap a un futur més sostenible, amb mesures com els ajuts a projectes d'innovació tecnològica Green d'Acció per mitigar l'impacte del canvi climàtic des de les empreses. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gem.cat/Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
COPE Catalunya i Andorra.
Apreciados clientes y amigos, desde Pinter y Pintegran queremos reconocer que sin vuestra ayuda y la confianza al entregar vuestras piezas a pintar, no podríamos ser lo que somos. Estos motivos hacen que nuestros equipos y los nuestros sean una integración total de ayuda y responsabilidad en beneficio de todos. Muchas gracias por todo esto. Te lo dice Carlos de Pinter, el amigo de todos.
Para tu día a día, jalea real con propóleo de Naturtierra. Refuerza tus defensas y protege tu organismo con vitamina C. Jalea real con propóleo de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Sinsadie. Complementa tu vida,
Naturtierra. Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja y frente a mí. A una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado. Trasladana tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos.
Momentos.
Amb Luis Rodríguez.
COPE Catalunya i Andorra.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
Este otoño, conecta con la naturaleza del Pirineo de Andorra de la mano de Sport Hotel Hermitage & Spa, ubicado en Soldeu. No te dejará indiferente y podrás disfrutar de sus 5.000 metros cuadrados de spa con vistas espectaculares a la montaña y la mejor gastronomía de la mano de dos chefs con estrella Michelin, Francis Paniego y Hideki Matsuisa. Más información y reservas en sporthotels.ad.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte...
Estoy al límite. Ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo, electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles...
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño...
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Con Simón, limonada y naranjada, surfa. Me gusta la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón, que es la número uno. Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Explicant la història de la Nada. És una història de supervivència i que, per desgràcia, és la història de moltes altres nenes que no han tingut tanta sort i que segurament no coneixerem mai. La Nada vivia amb els seus pares a l'Hospitalet, al barri de la Florida, i la van segrestar l'any 2014. A la selva de Bolívia va ser esclavitzada en els camps de coca, va patir abusos i la van obligar a casar-se. Tenia 8 anys. El cas de la Nada ha deixat al descobert un sistema que no funciona. Primer, perquè el seu segrestador era un veí bolivià. bolivià que havia fugit del seu país després de violar les seves germanes. Va poder entrar a Espanya sense cap problema, però és que quan la Nada va ser alliberada i va tornar a Catalunya, no va trobar cap tipus de suport per part de les administracions, en aquest cas de la Dagaia. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, sí. Per això podem dir que la Nada és una doble supervivent dels abusos que va patir a la selva boliviana, però també de l'oblit de les administracions, i parlem de totes, començant per la Dagaia. La Nada va arribar a Espanya amb la seva família des del Marroc, quan tenia 4 anys, es van instal·lar a la Florida, a l'Hospitalet. Es trobaven en una situació irregular i això doncs no ajudava a millorar la situació. Amb 8 anys no tenien pràcticament menjar, ni aigua, ni llum a casa. I va aparèixer la figura d'un veí que els va ajudar i que un dia va proposar als pares de la Nada dur a la nena a unes vacances a Bolívia. I aquí va començar un autèntic malson. La va dur a la selva, a un lloc remot i perillós, una zona controlada per narcotraficants. Va ser explotada laboralment en camps de coca i, com altres noies, va patir abusos.
Y lo que más me sorprendió es que cuando yo iba a la secta esta, a la iglesia, estaba separado por hombres y mujeres. El caso es que en una mitad estaba lleno de hombres y en la otra niñas pequeñas. Entonces era una red de pederastia a un nivel que afuera de la iglesia había un parque directamente para que las niñas, que eran las esposas, salieran a jugar, que incluso a mí me casaron en esa iglesia. Y todavía están ahí esas niñas.
Un segrest que va durar 7 mesos. ¿Y com va acabar? Doncs ho explica la Nada.
Vino la Guardia Civil, se movilizaron los militares de ahí, la DEA, la Interpol, todo el mundo, y es cuando se produjo este rescate, que además, como era un punto tan peligroso, dominado por narcotraficantes, tuvieron que entrar con helicópteros, solo 2, porque tuvo que ser una operación súper rápida, de 10 minutos por si acaso, les disparaban y los mataban, y me intercambiaron, o sea, fue un intercambio entre los cocaleros por mí, a cambio de que los militares le diesen 500 kilos de azúcar.
I quan va poder tornar a Espanya, les coses no van anar com ella esperava. D'entrada, va anar a diferents centres de menors durant 4 anys i després va tornar amb els pares, però les condicions en què vivia eren pitjors.
Cuando yo salgo de esos 4 años, de los centros de menores sigo ilegalizada, no estoy acreditada como víctima de trata, no he recibido apoyo psicológico, ahora no tengo becas para poder estudiar, no tengo absolutamente nada. Y entonces me devuelven con mis padres, y mis padres ahora se encuentran en una situación todavía peor que cuando inició el secuestro. Ahora yo seguía con 13 años, todavía seguía yendo al cementerio a por agua, todavía me moría de hambre al nivel en el que yo me levantaba la camiseta para poder vestirme y me veía los huesos.
La sort de la Nada té nom de dona, és la periodista Neus Sala, que va voler saber com havia acabat el seu cas. Ella la defineix com el seu àngel de la guarda.
Y súper indignada, comienza a mover todos los hilos para poder ayudarme a salir de ese hoyo en el que me encontraba. Entonces, digamos que hizo todo el papel que las instituciones no hicieron. Entonces, se movilizó rápidamente y me ayudó y me cambió la vida por completo.
Ara la Nada està estudiant dret i té l'objectiu que és ajudar noies i nenes que estan patint el mateix que ella. Està fent pràctiques en un despatx d'advocats preparant precisament el seu cas, que és una demanda contra la Dagaia.
Com dèiem, la història de la Nada és la realitat de milers de nenes del món, i si hem arribat a conèixer el seu cas ha estat gràcies, com acabem de sentir, de la periodista Neus Sala, que es dedica al periodisme d'investigació criminal. Ella mateixa ens ha explicat que hi ha aspectes de la història de la Nada que no haurien d'haver passat.
Exacte, i és que quan va ser alliberada va patir una doble victimització, i aquí, a casa nostra. Després de viure situacions terribles a Bolívia, aquí a Catalunya no va rebre cap tipus d'atenció psicològica, però encara va haver de viure un segon episodi incomprensible. Després de demanar presó per als seus pares, la Generalitat va tornar a enviar la Nada amb ells.
I el més greu és que amb uns pares que han estat condemnats per abandonament de menors, al cap de 3 anys, la Dagaia, que havia demanat en el seu moment pena de 12 anys pels pares perquè considerava que eren culpables de tracte, i al final això no es va poder provar, tot i que estaven tan indignats amb els pares i que volien presó pels pares, al cap de 3 anys decideixen, amb un informe que no té nom, que la Nada pot tornar, ha de tornar amb ells, que continuen vivint amb les condicions pitjors que com estaven, i que, recordem, estan inhabilitats judicialment.
Doncs la Nada va tornar a viure a casa seva amb els seus pares en una situació molt pitjor de la que havia deixat. La Neu Sala havia estat seguint tota la investigació, havia parlat amb Guàrdia Civil, amb Mossos d'Esquadra, però no coneixia encara la Nada. Va aconseguir trobar-se amb ella a l'Hospitalet i gràcies a aquella trobada la noia va començar a recordar i a parlar del que havia viscut.
No només està totalment en l'aire, és a dir, està sense cap mena de protecció, totalment desassistida, sinó que no sap res del que li va passar i té la sensació, l'únic que li han sabut transmetre en tots aquests anys, és que ha de sentir vergonya del que li va passar a Bolívia.
Mano.
Ella s'avergonyeix del que li passava a Bolívia. I llavors, explicant-li el seu segrest, és la primera vegada que verbalitza amb algú què va passar aquells 7 mesos.
Un autèntic infern el que ha viscut la Nada, però tot i això ha aconseguit arribar a la universitat. Va començar empresarials, però ho va canviar per dret, que és el que, com dèiem, està estudiant ara mateix, i encara que no s'ho esperava, es va topar amb un altre problema que ens ha explicat la Neu Sala.
És gratuïta la facultat, la universitat, per les víctimes de violència de gènere. Però quan... I jo dic, vale, doncs no haurem de pagar, no? Ella, però quan ella va... Li diuen, ja, però és que no tenim contemplada la víctima de trata. Clar. Perquè les víctimes de trata no arriben a la facultat. Bueno, aquesta víctima de trata sí que ha arribat a la facultat. Ara això ho han canviat.
I com dèiem, la Nada el que vol és ajudar altres noies que estan patint o han patit el mateix que ella, amb una història extremadament dura de la que ha pogut sortir i no precisament perquè les administracions li hagin posat fàcil.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas La Linterna.
El programa líder de su franja.
COPE. Estar informado.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Segur que molts de vosaltres us sona. Estigmatitzats per ser esquerrans. Ser esquerrans era vist com una anomalia i durant dècades molts infants van ser forçats a fer servir la mà dreta, sovint amb mètodes coercitius. Recordem que molts els lligaven el braç esquerre amb una corretja o amb un tros de corda perquè escrivís amb la dreta. Avui, per sort, hem passat de l'estigma, podem dir, la normalització. En parlem avui a la Linterna de la cadena COPE amb la Silvi Pérez, que és professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de la Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Silvi Pérez, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Vist això des d'ara, l'any 2025, i pensar que hi ha gent que va estar estigmatitzada per ser esquerrà, tela marinera, eh?
I no fa tant de temps. Vull dir que és cert que pensem en generacions de persones molt grans, diguéssim, com, doncs, per exemple, com la del meu pare, que ho va patir, però hi ha generacions de persones que ara estan en els 50 i pocs, 60 i pocs, que també van tenir, potser no tan d'extrem com lligar la mà, però sí el ser assenyalat i estigmatitzat com ets un maldestre, maldestre, clar, o sempre et sortiran malament les coses, és a dir, senyalar i estigmatitzar l'esquerrà no és una cosa que ens quedi, llunyana.
Escolta'm, perquè, clar, intentar o forçar un infant a canviar de mà és contrari a la seva naturalesa, perquè jo vull pensar que el cervell ja ha decidit quina mà és la dominant, no? I obligar-te a fer servir una altra pot afectar el desenvolupament de la lectoescriptura i la coordinació visomanual, no? Com diu vosaltres.
Sí, absolutament. És a dir, el fet de ser esquerrà o dretà, falten estudis per saber què és el que fa que, o per què arriba a ser un esquerrà o dretà, o què és el que fa, sí que veiem certa tendència genètica, però és una cosa que en qualsevol cas es decideix, per dir-ho d'alguna manera, en la pròpia formació del fetus, del bebè, quan abans de néixer. És a dir, la lateralitat ve definida ja des d'abans del naixement, quasi. Llavors, quan un infant té aquesta preferència, diguéssim, per l'esquerra, no és una qüestió voluntària d'ell de... doncs mira, jo agafaré la cullereta amb l'esquerra o jo agafaré aquesta joguina amb l'esquerra, doncs, perquè em ve de gust, no? Senzillament és una preferència, diguéssim, de la seva construcció biològica. Llavors, dur la contrària a una qüestió que no és voluntària, sinó que és una qüestió que ve definida per la teva construcció, en qualsevol cas és absurda, et diria, perquè l'únic que fa és entorpir els processos d'aprenentatge.
Estàs amb mi, Silvi, que estem en un món on està pensat tot per dretans. Jo conec un amic músic que a més toca el baix i s'ha de fer el baix a mida perquè li canviïn el pal de costat, no? I és com tot està pensat per fer amb la mà dreta.
Sí, sí, el teu amic o bé es fa l'instrument a mida o aprèn, s'entrena i li costarà molt més a tocar l'instrument amb la mà que no té dominant, el que li suposarà molt més esforç i menys precisió, és a dir, mai tindrà la mateixa precisió que podrà tenir amb la mà, amb l'ull, amb la part del cos dominant. El món està fet per la majoria i fer les coses per la majoria al final sempre acaba menys tenint la minoria. Llavors, el món està fet per dretant i està pensat per dretans i per a dretans. Vull dir que fet i pensat per ells, no? O per nosaltres, que jo sóc dretana. Llavors, en qualsevol situació, aquell que és minoritari, com és l'esquerrà, que a més realment és minoritari, se li fa difícil de formar-hi part si no flexibilitzem una miqueta aquests entorns i fem que hi puguin participar. Quan, és molt complexa.
Quan parlem allò que dius, no, si escrius amb la dreta, fas funcionar el costat esquerre del cervell. I si és l'esquerra, és el costat dret del cervell que treballa. Això és així o...? O generalitza massa?
No, a veure, en termes generals és així. És a dir, tenim un coneixement molt pobre del funcionament del cervell encara, malgrat que estiguem al segle XXI, és l'òrgan que encara tenim més per descobrir, però el que sí sabem és que hi ha funcions que estan localitzades en un hemisferi i funcions que estan localitzades en un altre hemisferi. És a dir, això ho sabem, el llenguatge està en l'hemisferi esquerre, per exemple, i sabem que en persones dretanes és molt més probable que el llenguatge estigui situat a l'hemisferi dret, per exemple. És a dir, sí que sabem que, per això dic que és una cosa que es forma des de la construcció del fetus. Sí que sabem que hi ha coses que estan a l'hemisferi esquerre i que hi ha coses que estan a l'hemisferi dret, i sí que sabem que a nivell motor, tot el que és motor, hi ha un creuament. És a dir, tot el que ens fa moure la part esquerra està gestionat, diguéssim, per la part dreta del cervell, i tot el que ens fa moure la part dreta està gestionada per la part esquerra. Uh-huh. És a dir, una cosa és el control del moviment i una altra cosa és funcions com la parla, la memòria, la percepció... Uh-huh. M'explico llavors. Cert que quan escrivim hi ha una part motora, i aquesta part motora de l'escriptura està dominada per l'hemisferi contrari.
Uh-huh. Molt bé. Escolta'm, tu recomanes que si una família o un equip docent detecta que un infant és esquerrà, busqui estratègies per facilitar-li l'aprenentatge? Ho dic perquè, clar, els nens petits, sobretot, quan fan tasques manualitats al col·le, per exemple, tisores, per esquerrans no hi vis jo gaires, eh?
Val, jo el que recomano és, un, respectar la naturalesa de l'infant.
Òbviament.
Sense dubtar-ho. Dos, no pensar que això el farà pitjor, perquè és com a vegades encara persisteix la idea de com que és esquerrà aprendrà pitjor, sabrà, tindrà pitjor coordinació o adquirirà la lectura més tard. Tot això és fals. Tres, tots els instruments que es puguin adaptar, adaptar-li. És a dir, si hi ha tisores per esquerrans, donar-li. Si hi ha una cadira per esquerrà, donar-li. A l'hora de posicionar-lo a l'aula, posicionar-li tenint en compte que és esquerrà. És a dir, no li entorpim l'aprenentatge quan el podem afavorir.
Perfecte, perquè hem de dir que ser esquerrà no és una tara.
És el cervell
qui ho ha decidit, i així ho hem d'acceptar. És com si, som dretans, de dretans a esquerra, doncs esquerra.
Escolta'm, és com tenir els ulls blaus o marrons. Ni és una tara tenir-los marrons, ni és una tara tenir-los blaus.
Efectivament.
Ens agradarà més o menys, però és el que ens ha tocat.
Doncs, com sempre, Silvi Pérez, psicòloga i psicopedagoga de la UOC, mil gràcies per haver estat amb nosaltres, i fins a la propera, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Pasa un fin de semana a lo grande en Tiempo de Juego.
En el Tiempo de Juego de la COPE.
Este sábado, Real Madrid-Villarreal.
¡Qué buena pelota!
El domingo, Sevilla-Barcelona, Celta-Atlético de Madrid.
Recordamos lo que tenemos en juego.
Y además, rugen los motores con el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur. Tiempo de Juego en COPE, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
¿Te has dado cuenta de que tras la oferta de BBVA, el valor de tus acciones de Banco Sabadell ha llegado a su máximo de la última década?
Cuando es el momento... Es el momento. Es una oportunidad única y con la nueva oferta es aún mejor. Solo quedan 7 días hasta el 10 de octubre. Canjea ya tus acciones de Banco Sabadell sin costes si lo haces en cualquier oficina de BBVA o en el 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
El 4 y 5 de octubre vive el programa Fin de Semana de Cristina López Schlichting desde el corazón de Teruel. Viajarás al año 1212, a la partida de Diego y a la fabulosa historia de los amantes de Teruel. El 4 y 5 de octubre, Fin de Semana, con el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Dos, cuatro. quarts de 8 de la tarda, estàs escoltant la Linterna Cope Catalunya i Andorra. I per la gent que sempre em pregunta, Montse, aquella entrevista que vas fer tal dia, que a vegades ens truqueu, ens envieu un missatge per dir, mira, és que m'agradaria escoltar una entrevista que vas fer dilluns. Doncs hi ha una forma molt senzilla de fer-ho, que és a través de la plana web de la cadena Cope. Cliques al teu servidor, el Google o el Firefox o el que tinguis, poses Cope Catalunya i un cop oberta Cope Catalunya veuràs que hi ha actualitat, hi ha àudios dels programes que fem i allà podràs trobar absolutament tot i també les notícies, l'actualitat que anem penjant constantment a la plana web. Vale? I també tenim, òbviament, la xarxa social com X i també al Facebook, que és Cope Catalunya. Això per la gent que ens truqueu per demanar-nos doncs, poder escoltar aquella entrevista. I si no, escolta'm, gràcies a internet, el que podeu fer també és descarregar, regar-vos el programa a l'hora que vulgueu i a lo millor a les 6 del matí, si no teniu una altra cosa que fer, doncs mira, descarregues el programa i el tornes a escoltar. I ara sí, ara viene el momento de hablarte de algo que puede que te interese, porque esto de lo que te voy a hablar, este no es un anuncio para hacer anuncios. Esto lo firma Borja Orozco, que es uno de los creativos publicitarios más premiados, que tras año liderando marcas y campañas, hoy trabaja directamente con empresarios de pequeñas y medianas empresas que quieren claridad antes de comunicar. Y es que muchas decisiones fallan por no contar con un diagnóstico adecuado. ¿Te imaginas incorporar un director creativo en tu propio negocio? Bueno, pues si lo quieres descubrir, lo puedes hacer en brandcapital.es. Y ahora no marches, porque ya nos espera al company Sergi Tor.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Allunyat dels grans contractes salarials, de publicitaris, dels televisius, la força de l'esport emergeix de la seva faceta d'entreteniment massiu per endinsar-se en una més humana, solidària i a la vegada gratificant. Aquí també hi ha resultats, superació, amistat, col·laboració, esforç, ajuda i les virtuts de l'esport sense la contaminació dels diners i la pressió d'on sol val guanyar per damunt de tot. A Catalunya n'hi ha molts clubs esportius que configuren la vessant participativa d'inclusió social. Equips de futbol femenins d'ètnia gitana, per exemple, a la Mina, de refugiats a Ucraïna, d'hoquei a cadires de rodes elèctrica, de rugbi inclusiu i d'atletisme. Avui a la programació de Cope Catalunya i Andorra, en portes del cap de setmana, en parlem d'alguns d'aquests clubs esportius en homenatge a tots els que fan aquest esport. Avui a migdia a Cope Catalunya i Andorra hem marxat fins al club d'atletisme Nou Barris amb 650 atletes, dels quals 50 són d'atletisme adaptat. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Montse.
Estem parlant d'una bona notícia, no? És la millora que hi ha hagut en els darrers anys, tant en la recepció familiar com de recursos.
Sí, així ho ens ha dit des del Club Atletisme Nou Barris. Va ser un club que el 1900, a la dècada dels 90, la pista va ser, en aquest cas, inaugurada el 1990, servien d'entrenament als atletes olímpics, i hem vist doncs, aquest últim procés dels 40 anys, no? I la divulgació, com per exemple estem fent avui aquí a la programació de Cope Catalunya i Andorra, també és una de les claus d'aquesta millora, d'aquesta percepció. Primer de les pròpies famílies, ja convençudes de la millora de la pràctica esportiva, i després també en millores de recursos, tant a nivell privat com també a nivell públic. Com tu molt bé has explicat, a Montse, a migdia de Cope Catalunya hi ha estat Francisco Guerrero Ruiz, vicepresident del Club Atletisme Nou Barris i coordinador de l'àrea d'atletisme adaptat amb del club, el qual ens ha explicat els canvis de la dècada del segle passat a l'actualitat.
Con muchísimos esfuerzos, encontrar entrenadores, encontrar también que la propia familia o la propia persona dé ese paso a saber que sí que lo puede hacer, era picar piedra poco a poco. Nosotros empezamos con poquitos, pero bueno, ahora ya cada vez los recursos van evolucionando un poco mejor, sobre todo por las fundaciones, entidades o por subvenciones, pues podemos invertir un poco más en lo que es el deporte adaptado.
Per tant, el present és molt millor que no pas el passat i amb la confiança de que el futur també incorpori tot un procés de millora cap a aquest tipus d'esport. Francisco Guerrero Ruiz ens ha explicat quin és el procés d'arribada quan arriba un nou atleta amb necessitats especials.
Ponemos un entrenador personal dentro de ese grupo y es uno más. Y estamos orgullosos de ver la evolución que tienen esas personas, aparte lo que enseñan a los demás, porque no es que enseñe a los otros, sino él enseña a los demás lo que es la superación y lo que es saber trabajar y estar integrado en lo que es la normalidad.
El atletisme, un esport que combina diverses especialitats, doncs, de força, de velocitat, de resistència, i que també dins del Club Atletisme Nou Barris, des de ja fa molts anys, des de fa moltes dècades, uh-huh. i ha estat reconegut, evidentment, la seva trajectòria, està també realitzant aquest atletisme adaptat que mereix, com tots els clubs que fan aquesta funció, tots els aplaudiments, Montse.
Evidentment. I també avui, Sergi, hem parlat amb l'Andreu Graupera, que és l'entrenador dels Dracs CEA de Granollers, que és el club més important de Catalunya i un dels més destacats a Espanya d'hoquei en cadira de rodes elèctrica, un esport, Sergi, per persones amb un alt grau de discapacitat.
Sí, i que són campions de la Lliga Catalana, de la Lliga Espanyola i que han fet unes sortides a Europa ja, per competir a Holanda i a Itàlia. Andreu Graupera, que també té el títol de grau 3 de tècnica d'hoquei patins, ens ha explicat una mica quines són les principals diferències es troben amb l'estic.
Que utilitzem un estic que en el cas dels discapacitats pot ser un estic manual per aquells jugadors que poden moure el tronc superior o un estic enganxat a la cadira que es diu T-Stick, que serveix per bellugar la pilota. No? I això a mi em va servir molt vindre d'un esport, no?, que en aquest moment considerem que és l'esport adaptat de l'hoquei patins, que és aquest, l'hoquei en cadira de rodes elèctrica, i la veritat és que va ser... No vull dir casualitat, però va ser com una trobada amb unes persones a les quals compartíem altres espais, no? També inclusius, i va sorgir la possibilitat de ficar-nos en aquest món, no?
Clar, tot requereix també una miqueta més de paciència, perquè on en oportunitats no hi ha problemes, aquí sí que ho són. I quin és el principal problema? No són els partits, no és el joc, no és en aquest cas l'espectacle i la pràctica esportiva. Andreu Graupera ens ha reconegut que el principal problema que hi ha, hores d'ara aquest, amb aquest esport de cadira de rodes d'hoquei patins, és el transport.
El tema en aquest esport és el tema de transport, sobretot. Uh-huh. Més que la competició en si, que sí que és veritat que s'ha de buscar espais en els quals siguin tots adaptats, on puguin passar les cadires de competició perquè no són les mateixes que al carrer, on hi hagi espai per aparcar les famílies, els cotxes que porten, doncs, bueno, a part de tot això, la dificultat més gran és el moure's, no? Moure's com a equip a competicions, a entrenaments i a tot, perquè...
Doncs es moure's com a equip, no? A les competicions, però viatgen molt, ho han fet també a Europa, a Holanda, a Itàlia, a Varese, per tant, doncs, estan molt contents per la seva trajectòria esportiva, a banda, doncs, de la unió i de la solidaritat que significa treballar amb equip. I també amb una altra via esportiva, potser diferent, també trobem el futbol amb les categories més baixes, Montse, com per exemple la quarta catalana, que és la categoria més baixa que hi ha al futbol. Hi ha molts equips que tenen unes especificats bastant puntuals i diferents, no? Per exemple, equips que són d'una nacionalitat, equips que corresponen amb alguna penya determinada, o amb aquest equip, doncs, que mereix també tot l'elogi per tot el que estan passant. Una guerra a milers de quilòmetres de Catalunya, però que aquí hi ha, evidentment, una gran colònia de persones ucraïneses, no? Aquest equip format per persones d'Ucrania i que també compta amb, malauradament, refugiats de la guerra que ja porta gairebé 4 anys de durada.
Oye, la linterna de COPE, es un placer saludar a Taras Kis, que es el presidente y delegado y también el alma mater del Fútbol Club Legión, que milita en la cuarta división catalana y que está integrado por futbolistas de Ucrania, algunos de ellos refugiados de la guerra. Taras, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo nace este equipo de Fútbol Club Legión?
Hemos empezado a jugar fútbol hace ya años aquí en Barcelona, en unas ligas, no profesionales, ¿vale? Ya en 2021 ya hemos montado un equipo de fútbol 11 y hemos montado ya un club.
Uh-huh. Un club especial porque está formado por personas también especiales en muchos casos, ¿no?
Sí, bueno, en nuestro equipo todos ucranianos, todos los chicos de Ucrania. Bueno, mayoría son que viven aquí en Barcelona ya bastante tiempo, 5 o 10 años o más, ¿vale? Y hay algunos chicos que han venido ya hace un año o dos que han reforzado nuestro equipo.
Muy bien. Ahora mismo sois 22 jugadores, creo, ¿no?
Más, pero de momento plantilla son 22 jugadores.
Muy bien. ¿Jugáis en el campo del Premia de Dalt?
Sí, nuestro campo en casa es el campo municipal de Premia de Dalt.
¿Y eso por qué? ¿Porque no habéis encontrado un alquiler asequible para disputar partidos en Barcelona, caras?
Bueno, con campos de fútbol en Barcelona es muy complicado, ¿sabes? Entonces no hay campos disponibles y hemos jugado antes en el campo de Valbona, uh-huh. 3 años. Y después, año pasado, han hecho obra del campo y no había disponible el campo. Y hemos encontrado, entonces, lo más cercano, es decir, por precio y condiciones, es en Premia de Dalt, que hay un campo muy grande, con calidad, y también aparte que tiene unos colores amarillos y azules,
sí.
Claras, que es nuestra bandera.
Sí.
Y nos gustó mucho y al final hemos quedado. Ya en la segunda temporada estamos ahí.
Qué bien. Oye, en cuanto a la financiación, ¿cómo lo hacéis? Porque creo que por el momento el club cubre la mitad de los gastos por ingreso de los socios y la otra mitad son donaciones de pequeñas empresas ucranianas que están en Cataluña.
Sí, sí, esto de momento dinero que entra en el equipo para tener gastos es más o menos así, mitad es socios, ¿no? Socios significa también y los jugadores. Uh-huh. También hacen un pago y después otra mitad de nuestros gastos cubren las empresas, pero las empresas ucranianas. Uh-huh. Aquí en Barcelona. Son pequeñas, pero yo conozco muchos autónomos aquí que tienen sus empresas y hacen donaciones.
Taras, tú llevas aquí 14 años, creo, y además tienes familia en Ucrania, ¿no? Aunque por suerte viven, por suerte, entre comillas, Lviv, ¿no? Una zona que está tocando a Polonia y es bastante más tranquila, entre comillas.
Sí, sí. Yo tengo familia, tengo mi madre, tengo primos. Están de parte tocando de Polonia, 30 kilómetros de Polonia, de frontera de Polonia. Pero decir que es tranquilo es difícil porque ya todo nuestro país está en estado de guerra y es muy complicado y muy triste. De momento,
pues sí.
De momento es muy complicado.
Oye, en el verano del 2021, creo que a través de las redes sociales, por Facebook, encontrasteis al que es vuestro actual entrenador y que además era ex jugador, ¿no?
Correcto. Para ayudar un poco a montar nuestro equipo y tener una idea correcta jugar el fútbol, aquí en Barcelona hay un exjugador de Shakhtar Donetsk y nos ayudó para empezar a hacer un equipo profesional, ¿no? Se llama Maxim Trusevich.
Sí.
Y está con nosotros, pero ahora no está en banquillo, pero siempre está al lado, ayudando a decir ideas, ayudando a corregir un poco juego. Y bueno, nos gusta mucho que está con nosotros.
No me extraña. Oye, Taras, más allá del campo del fútbol, del césped, vosotros tratáis la inclusión social, lo digo por esa labor que realizáis con algunos de los chicos de vuestro equipo que han huido de esa guerra y que es muy complicado tratarlos, ¿no? Porque los primeros meses, imagino que habláis mucho con ellos, os interesáis por sus familias, ¿no? Y saber si están bien mentalmente.
Bueno, el tema del guerra está cada día, porque este dolor tenemos todos, ¿vale? Y los chicos que han venido ahora últimamente más y están integrando aquí en la vida en España, en Cataluña, y nosotros siempre ayudamos cualquier cosa que necesitan. porque ya conocemos aquí todo, trabajo o viviendas o lo que sea. Entonces estamos como una familia, aparte del fútbol.
Claro, el fútbol os une y además os permite pues desempeñar ese papel importante para la comunidad ucraniana que está ahora mismo aquí y además ayudáis a mantener ese vínculo con vuestra tierra. Oye, me han dicho que el futuro de vuestro club, del Fútbol Club Legión, va más allá de competir en la cuarta catalana. Taras, queréis llegar a tener incluso una escuela de fútbol, ¿no?, para niños.
Sí, esta idea para el futuro, pero ya sabemos que hay un entrenador ucraniano que cada domingo tiene entrenamientos con los chicos ucranianos. Y entonces nuestra idea es, en un futuro, para crecer como el club, todos los chicos ucranianos, los niños, digamos, hacer un colegio de... Bueno, colegio, un entrenamiento... Sí. Con nuestros jugadores y hacer ya un equipo o una liga con niños. Mm. Pero claro, como un club de legión.
Claro, porque habrá muchos ciudadanos ucranianos que no saben, ¿no?, de la existencia de este equipo. ¿Qué pueden hacer para ponerse en contacto con vosotros? ¿A través de las redes sociales, por ejemplo?
Con redes sociales, mayoría, sí, porque, bueno, veo que tenemos muchos seguidores, pero también los colegios ucranianos que están aquí en Barcelona, uh-huh. También hay muchos niños que le gustan fútbol, y los padres, y estamos ahora hablando con ellos para que saben que ahora es un club, una base de fútbol, donde se puede crecer como un futuro futbolista en futuro.
Por supuesto. Imagino que tendrán muchos referentes de deportistas españoles. No sé si Lamine Yamal es uno de ellos.
Todo posible. Ahora mismo ya tenemos un español, un chico español y un chico de Pakistán.
Sí.
No, para reforzar un poco nuestro equipo. Uh-huh. Nos gusta mucho que también no solo ucranianos pueden estar en nuestro equipo.
Claro.
Pero están muy contentos con nosotros.
Bueno, oye, ¿cómo vais en cuarta catalana? ¿Estáis bien situados o no?
Bueno, estamos bien, tenemos ahora mismo segundo puesto, tenemos 4 puntos, una victoria y un empate.
Bueno, todavía queda mucha liga, ¿no?
Sí, queda mucho y ya veremos. Yo creo que después de 10 jornadas, veremos qué tal.
Bueno, pues estaremos pendientes. El fútbol es importante y además es el reflejo de muchos jóvenes, ¿no?, de todo aquello que viene en el campo. Es importantísimo y además equipos como el vuestro, que además de jugar a fútbol, pues mantenéis esa unión con los ciudadanos ucranianos, que muchos han venido a nuestro país refugiados por esa maldita guerra, y es una manera de incluir a todos estos ciudadanos también entre nosotros. Taras Kis, muchísimas gracias, enhorabuena y nada, a por conseguir más éxitos.
Vale, muchas gracias a vosotros también.
Un abrazo.
Un abrazo.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
COPE Cataluña y Andorra.
Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio, tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
Error 404, ahorros no encontrados. Si te cuesta ahorrar, debes saber que hay solución en Área Jurídica Global. Si tus préstamos, tarjetas, créditos se llevan todo tu sueldo, hay una ley que puede ayudarte. Más de 50.000 personas ya lo han conseguido. Empieza hoy llamando al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
y siempre divertida.
A ver, Jorge Bustos, esto de no dormir cuando quieres dormir y dormir cuando no quieres dormir ya es un poco de hacerse mayor, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo quiero dormir siempre.
Claro.
Yo pensaba que, por ejemplo, el miedo a volar, no un miedo paralizante, pero que ahora la turbulencia la lleve peor que hace unos años, es un síntoma de envejecimiento, ¿no? Te vuelves un poquito más miedoso con la edad.
Pero mi novia... De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Todos los días.
Momentos.
¿Y cuándo queréis ingresar?
Mañana mismo.
Pues mañana mismo puedes entrar.
Un programa de confidencias.
Momentos. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas.
Bien, a las matinadas de COPE Catalunya. Parlarás amb un amic.
¿Te gustaría volver con ella?
Me gustaría volver a casa.
Luis Rodríguez.
Momentos.
COPE Catalunya y Andorra.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Les 7 de la tarda, 50 minuts, estàs escoltant la linterna a COPE Catalunya i Andorra i arriba el moment de l'actualitat. Metges de Catalunya xifra, atenció, en un 58% el seguiment de la vaga de professionals sanitaris, mentre que Salut ho rebaixa al 10%. Una protesta que s'ha fet també a la resta d'Espanya per reclamar un reconeixement de la seva feina, una millora de les condicions laborals. Yolanda Bernal, bona tarda.
Bona tarda. Sí, volen reduir les càrregues de treball i eliminar les guàrdies de 24 hores dels facultatius, però es queixen de que no hi ha interlocució amb l'administració. La vaga d'avui podria ser la primera de més mobilitzacions i, de fet, amenacen amb una tardor calenta si no hi ha canvis en una situació que consideren que ja és límit. Xavier Lleonart és el secretari general de Metges de Catalunya.
El nostre pla és que, ho podeu veure, els companys i companyes que estan aquí darrere han dit prou i, per tant, això no té aturador fins que s'arribi alguna solució que els encalli.
Uns 2.000 facultatius s'han concentrat davant del Departament de Salut. La consellera Olga Pané ha rebut una representació del sindicat. Diu que hi ha voluntat de diàleg, però deixa clar que qualsevol possibilitat de millora passa per tenir recursos. I fa 2 anys que no hi ha pressupostos.
Que és desitjable a tothom millorar aquestes condicions. Evidentment, vull dir, en el sector salut i en qualsevol altre sector, sense cap mena de dubte. I en la mesura en què es disposi de recursos, que vol dir pressupostos, que fa 2 anys que no en tenim de nous, doncs es podran contemplar millores. Si aquests recursos no hi són, doncs serà molt difícil.
La vaga dels professionals sanitaris acabarà demà a les 8 del matí. Durant tot el dia hi ha hagut serveis mínims i funcionen les urgències, els CAPs i els hospitals.
I la vivenda i la seguretat són les principals preocupacions dels barcelonins, segons l'última enquesta de serveis municipals que ha presentat avui l'Ajuntament, un consistori que presumeix de la bona nota que els ciutadans han posat a la seva gestió.
Una nota de 6,4, que és la millor valoració des del 2018. La primera tinent d'alcalde, Laia Bonet, amb un to força triomfalista, ha celebrat una tendència que considera molt positiva, és un aval a la gestió municipal. Diu Bonet que Barcelona està millorant i els ciutadans ho aproven.
Que aquesta enquesta confirma una tendència clarament positiva i, per tant, estem molt satisfets del seu resultat. Són bones dades. La valoració de la gestió municipal torna a pujar i no és fàcil, i assoleix la nota més alta des de fa 7 anys. També ho fa, també creix la satisfacció de viure a Barcelona.
Però, com deies, la preocupació per la vivenda s'ha disparat 8 punts fins al 20,8% i la inseguretat és el primer problema per un 26% dels barcelonins. La mateixa és la tercera preocupació, però no arriba al 10%. Segons sobre els problemes d'accés a la vivenda, Laia Bonet ha defensat el dret de quedar-se a viure a Barcelona i diu que estan fent tot el que tenen al seu abast per aconseguir-ho.
Aquesta enquesta ens torna a assenyalar que l'accés a l'habitatge és el principal problema de la ciutadania. Estem també aplicant la regulació dels topalls de preu de lloguer i avui ja podem dir que està funcionant el topall. Barcelona, el preu mitjà de lloguer ha baixat un 8,9% d'ençà de l'entrada en vigor del topall, com dic, el febrer del 2024. Som també la primera ciutat d'Europa i també del món que hem pres la decisió d'eliminar tots els pisos turístics.
Doncs aquesta xifra de descens de preu hem de dir que va ser rebatuda pel portal Idealista, que el segon trimestre de l'any va xifrar en un 8,2% interanual la pujada de lloguer a Barcelona.
I per primera vegada aquest cap de setmana unes 400 persones podran visitar l'estació fantasma de Gaudí en el marc dels actes del centenari del metro. L'allau de sol·licituds per visitar l'estació ha estat tan gran, d'unes 5.000 persones, que TMB no descarta ampliar els dies i les places disponibles.
Sí, aquest és un dels espais històrics del metro que habitualment estan tancats i per això doncs, tanta gent volia aprofitar aquesta oportunitat. L'estació de Gaudí es va construir l'any 68 del segle passat, però mai no va entrar en funcionament. En la visita de demà i diumenge, els visitants podran veure a l'andana una exposició amb bitllets antics de TMB o màquines de validació de la dècada dels 60. El director del metro, Òscar Playa, explica algunes mesures que s'han pres per garantir la seguretat.
Hem hagut d'instal·lar una sèrie d'elements de seguretat, com són aquestes mampares que veieu aquí, per evitar doncs, qualsevol caiguda a la zona de vies. A part, hem acondicionat, és a dir, hem fet una neteja profunda, hem posat aquesta il·luminació que veieu aquí, que crec que ha quedat molt bé, en aquesta andana, i bueno, jo crec que hem també habilitat l'accés, que heu vist, per on hem baixat, de manera que es pugui fer una visita guiada, segura, i que la ciutadania que vingui pugui gaudir.
Doncs 360 persones seran les afortunades de visitar aquesta estació fantasma de Gaudí. Ho faran distribuïdes en 18 sessions d'uns 20 minuts cadascuna.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns, que vagi bé.
I arriba la informació esportiva amb el company Joan Batllori. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Montse.
El nom propi del dia és el de...
Lamine Yamal. I des de bon matí, Luis de la Fuente l'havia convocat pels propers partits de la selecció espanyola contra Geòrgia i Bulgària, però Lamine Yamal està lesionat i ja serà baixa pel Sevilla-Barça de Lliga de diumenge. Víctor Navarro, bona tarda.
Dues, tres setmanes de baixa per Lamine Yamal. Bona tarda, Montse i Joan. Així que l'objectiu ja és arribar al clàssic al 100%. Si fossin només dues setmanes el que es perd Lamine Yamal, llavors sí que podria arribar a jugar uns minuts contra el Girona el 18 d'octubre. També podria tenir més minuts encara al partit d'Olympiacos a Montjuïc a Champions, el proper partit d'Europa, i ja arribar al clàssic en condicions per ser titular. Si aquesta lesió de la que recau, del pubis, els problemes del pubis que va fer que acabés coix contra el Paris Saint-Germain, si aquesta lesió el temps de baixa és de 3 setmanes, llavors sí que arribaria encara més just al partit del clàssic al Real Madrid. Així que aquest és l'objectiu, arribar bé al clàssic. Lamine Yamal, que segur no viatja demà a Sevilla, es baixa contra l'equip al Sánchez Pizjuán i no hi serà tampoc en aquesta aturada de seleccions, tot i que De La Fuente l'ha convocat aquest migdia.
Gràcies, Víctor. Recordem que l'última convocatòria ja va generar polèmica perquè Yamal va jugar els dos partits contra Bulgària i Turquia, tot i tenir alguna molèstia a la zona lumbar, i després es va perdre els 4 següents partits amb el Barça per una pubalgia, fet que va enfadar a Flick, que va criticar la gestió de Luis de la Fuente amb el futbolista. Avui li ha contestat al seleccionador.
No hay ningún conflicto con Hansi, con Flick, y nada, simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía pues esa empatía hacia otros seleccionadores, nada más. No hay ningún tema, caso, ni nada que se le parezca, de verdad.
A Yamal li plouen els elogis, però Hansi Flick mira de posar el fre de mà. Avui ha valorat a Sports Cope aquesta gestió Francesc Xavier García Pimienta, molts anys al futbol base del Barça, ex-tècnic del Sevilla.
Estem parlant d'un nano que té 18 anys, que ja porta una o dues temporades a l'elit i que està, bueno, rendint a un nivell excel·lent en el Barça com a la selecció. Naturalment, tot el que està fent el Hansi Flick és pel bé de l'equip, en aquest cas, però també del jugador. És un nano que ho està fent no bé. El següent, que tots els rècords que ja de sent tan jove ha aconseguit i assolit, jo crec que té encara molt marge per seguir fent-ho igual o millor, i segur que el Hansi, que el que vol és que el nano doncs, continuï millorant, i dintre de la seva joventut que la té, que això no podem evitar, doncs segur que els consells que li està donant és pel seu bé, i a part és un nano que juga sempre que surt el dia de la Societat després d'una jornada sense poder participar, surt i pràcticament guanya o canvia el partit, això és, demostra la seva qualitat, i segur que un entrenador tan, bueno, em sembla tan bo com el, Hansi Flick, tots els consells i les xerrades que té amb el Lamine són constructives i perquè el jugador continuï millorant perquè encara té 18 anys.
El Barça jugarà diumenge al camp del Sevilla i el Girona rep demà al València.
A un quart de cinc amb 8 baixes, la última i més destacada la d'Unahi, el Girona és cué amb 3 punts, veurem què passa si la cosa no va bé amb el futur de Mitchell. Al tècnic del Girona li preocupen les baixes, no el seu futur.
El futbol me ha ensenyat que hem de mirar dia a dia. No sé el futur, no sé el passat, no importa, perquè pues, després de guanyar 6 partits per el